Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Vinga, va, que ja tornem a estar aquí al Fabricació Pròpia. 7 minuts que passen de les 4, us ho dèiem abans. Avui ja acaben les festes de la Mercè a Barcelona amb el Piro Musical, que, com ja sabeu, és tradicional, que se celebri a l'avinguda de la reina Maria Cristina i ens servirà, doncs, per posar fi al programa d'actes de la Festa Major de la capital catalana. Deixeu-me dir que a les xarxes hi podeu veure el vídeo que ha fet la nostra companya Olma Giró de prèvia, des de la caravana, amb els quilos de pirotècnic que tenen preparats i és espectacular. Atenció a les xifres perquè es cremaran més de 1.300 quilos de pólvora repartits en 7.000 artefactes, tot acompanyat d'una selecció musical que, recordem, aquest any corre a càrrec dels responsables del Festival Sónar, que commemora el seu 30è aniversari. És per això que ens fa molta il·lusió aquesta hora, fer aquesta prèvia, aquesta hora de la tarda, per poder saludar una altra persona que, com nosaltres, avui també li tocarà treballar. Lucía Ferrer, molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Treballarem, però a gust.
A gust, eh? Nosaltres també, Lucía. Escolta, nervis per aquest vespre o no?
Doncs mira, t'enganyaria. Si et digués que sí, que estic molt nerviós, estic repassant el guió. Hem fet unes lectures de guions amb l'equip de TV3. Jo també m'ho he anat repassant de mica en mica. I en definitiva aquí la protagonista és la pólvora. És el...
Déu-n'hi-do, eh? Quanta pólvora.
Ostres, sí, he quedat parat ara escoltant la xifra, que ni jo ho sabia, que n'hi havia tanta. Però no, aquí en definitiva jo hi poso la cara, dono la benvinguda, presento entre els blocs musicals. I és veritat que és una cosa que fa molta il·lusió de fer, evidentment, perquè, doncs, home, no es presenta cada dia un piro musical,
sí.
Però nervis, no. Ja, els que som de l'ofici ja ho tenim una mica superat, això.
Sí, home, clar. Per cert, tu ets d'aquells, Lucía, que cada any va a l'avinguda Maria Cristina, o acostumes a viure el musical quan no et toca fer la retransmissió?
Doncs mira, jo el musical l'he viscut moltes vegades des de casa. És a dir, és una d'aquestes coses que sempre m'ha fet molta il·lusió.
Sí, sí.
A part TV3, allò, a més, sempre és una hora molt bona, és just després del Telenotícies, i m'agrada molt veure-ho des de casa, perquè sí que és cert que a mi les aglomeracions m'atabalen una mica, i també tinc canalla petita, i llavors, aleshores, haver d'anar amunt i avall amb nens a les 10 de la nit i amb molta gent m'atabala una mica, la veritat.
Mira, avui la gran pregunta és, que de fet, nosaltres aprofitarem i te la farem al final, perquè ja te la deuen haver fet, amb quina cançó arrencarà el piro musical i amb quina acabarà, no?
Doncs mira, no us ho puc dir.
Ben,
no?
Clar.
Sí que hi ha 5 blocs amb gent molt important que han passat i que, doncs, que són lletres majúscules artistes que formen part de la ideologia Sónar, no? Evidentment hi haurà Sakamoto, que a més va morir fa relativament poc, però clar...
Gran mestre Richie Sakamoto, Lucía.
Sí, senyora, gran mestre.
Sí.
Doncs, evidentment tindrà el seu protagonisme, perquè clar, vull dir, parlar de Sónar és parlar d'ell, però si és clar, estem parlant que el Sónar fa 30 anys i ha passat gent com Pet Shop Boys, gent com, evidentment, Daft Punk, que ja, i a més, que ja no ni actuen junts, que van deixar-s'ho com a tal, Chemical Brothers, però també hi ha blocs, doncs, més internacionals i més del dia, perquè, clar, vull dir, tenim una catalana, Rosalia, que ho peta moltíssim i que també, doncs, ho ha patat molt al Sónar. Per tant, és que hi haurà un matxembrat de música molt xulo, la veritat, i amb uns 5 blocs que ens han fet la mateixa gent del Sónar, el seu DJ, i és espectacular, perquè serà un Sónar diferent, perquè sí que és veritat que, doncs, hi haurà les restriccions per la sequera, evidentment, les fonts estaran seques, no hi haurà l'aigua, que és un element, doncs, important per un piro musical, però
clar,
ja veureu per què ho substituirem.
Ai!
Molt original. No hi haurà l'aigua, però hi haurà una altra cosa.
Un altre element. O sigui, per tant, no la trobarem gaire a faltar.
Exacte.
Home,
l'aigua sempre es troba a faltar perquè aquestes fonts són molt màgiques,
sí.
Però sí que és cert que ho substituirem d'una manera molt xula. I a més, doncs clar... Jo us emplaço tots a veure-ho per TV3.
Home, a les 10, Lucía?
A les 10 de la nit, perquè a més tindrem un dron que ens emetrà unes imatges que són espectaculars, que de veritat és gairebé com una experiència immersiva que esperàs enmig dels focs sense cremar-te.
Escolta, jo no sé si havia segur que ho saps, però Rosalía avui està aniversari, que abans en parlàvem, que en fa 31.
M'ha trucat per dir-m'ho.
T'ha trucat per dir-t'ho. Confirma l'assistència o no?
Doncs no tinc ni pollateria.
T'imagines?
Sí que Rosalía, és veritat que ella és molt, molt de Barcelona.
Sí.
Li agrada molt. Jo sé fins i tot l'hotel quan ve, la Rosalía. Aquí a l'hotel està.
Sí.
I no t'estranyés que Rosalía...
Traies el cap avui.
Des de l'hotel on està, ho veu bastant bé.
Ah, bona, Bona. Doncs a veure, estarem pendents de tot el que passi. Escolta, com és, ara ens deies, puntualment comença a les 10 aquest piro musical que, de la Mercè, que podreu seguir per TV3 amb en Llucia Ferrer. Com és la prèvia d'aquest dia, no? Heu fet assajos? Com ha anat tot plegat, Llucia?
Doncs ja, ara mateix ja me'n vaig cap allà, jo.
Ja vas cap allà, eh?
Avui al matí l'he tingut familiar, encara gaudint de la festa major, però ara sí, d'aquí una estoneta ja me'n vaig cap allà i, evidentment, hi haurà assajos pirotècnics, no, però sí que hi ha, doncs, hi haurà assajos de, mira, la benvinguda és aquí, les connexions es fan des d'aquí, s'acabarà la música i tu faràs això des d'aquí, i jo repassar-me bé i empapar-me el guió, perquè no hi ha un teleprompter, que és allò que es llegeix i et quedes tan còmode, saps? Aleshores, doncs, saber una mica totes aquestes qüestions més tècniques per al presentador i llestos.
Val. I ara això que deies, que ho faràs des d'aquí, Llucià, des d'on ho faràs tu? O sigui, tens un bon lloc per seguir els focs, entenem, eh?
Sí, evidentment, sí, i per fer la presentació. És a dir, jo estic passades les torres, en definitiva ja ho veureu, és a l'alta alçada, com t'ho explico jo ara. És a dir, clar, ens treballi entre les torres al llarg de l'Avinguda Maria, on trobareu. Mira, feu una cosa.
Què?
Els que vingueu a l'Avinguda, que espero que sigueu molts, busqueu una calba brillant, val?
Sí.
Que és la meva, i que estarà un pèl més alçada de la resta.
Sí.
Perquè, clar, sí, evidentment no ho fem a peu de carrer, ho fem amb una tarima alta, i estic gairebé a la meitat de l'Avinguda Maria Cristina.
Val. Val, doncs ara ben situats, que això també va bé saber-ho.
Sí, clar, ben situats i amb una perspectiva xula.
Xulíssima, que ho podràs explicar.
És una experiència molt xula i gratificant, que me n'en recordaré segurament molts anys.
Home, tu diràs, no sé si per defecte professional durant la retransmissió llançaràs alguna pregunta de concurs als espectadors.
És que em faig tantes de preguntes, fins i tot a casa meva és tan farsa que passi preguntes ja. I a més a més que ara ja vaig de dilluns a divendres, vull dir que em faig encara més de preguntes. Jo crec que les preguntes les deixem per la trapa, si pots.
Molt bé.
I avui és un dia per gaudir, com el mateix dia que em va tocar fer les campanades.
Que és que et donava a dir amb l'Helena Gadel, no? Va ser el 2021.
Exacte. Mm. Sí, va ser fa un parell d'anys. Doncs avui també és un dia d'aquests de gaudir-ho, passar-ho bé i fer un check a la llista de coses boniques fetes a la vida.
Escolta, Llucià, mira, un favor, si en algun moment veus que sí, perquè, clar, estarem mirant el cel, mirant els estels, sí. Si tu pots colar la paraula estel i ens fas una picada d'ullet...
Ah, home, no, evidentment.
Nosaltres ja estarem pendents.
En referència a vosaltres.
Molt bé, Llucià Ferrer.
I els estels, tranquil, alguna cosa m'inventaré que jo tinc...
Vinga, va, doncs estarem ben pendents. En el punt de les 10, no us perdeu la conducció aquesta nit a les 10 del Piro Musical de la Mercè, que podreu seguir per TV3 amb el Llucià Ferrer. Llucià, molta sort, que vagi molt bé, moltes gràcies. Una abraçada.
Adéu.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Que seguim endavant aquí el Fabricació Pròpia. Queen és, sens dubte, una de les millors bandes de rock de tots els temps. Tothom coneix les seves cançons, però pocs saben que els seus quatre components, començant pel cantant Freddie Mercury i acabant pel bateria Roger Taylor, van triomfar en la música sense abandonar els seus estudis. Astrofísic, biòleg, enginyer electrònic i dissenyador gràfic. Bé, està clar que un grau universitari no és el camí de tothom, només faltaria. Però quin mal de cap seria també abandonar aquests estudis abans d'hora? Tampoc podem dir que és el camí. Us expliquem. Segons la Fundació Bofill, durant el 2022, 97.000 joves catalans no van finalitzar els estudis postobligatoris. Una xifra que situa Catalunya al capdavant de les llistes d'abandonament escolar prematur a Espanya i també a Europa. Per aproximar-nos justament a aquesta realitat, per conèixer què la motiva i quines històries personals i col·lectives hi ha al darrere, l'il·lustrador i còmic periodístic Oriol Malet, junt amb la Fundació Bofill i l'editorial Coma Negra, acaben de publicar el còmic Ombres de Colors. Oriol Malet, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé, aquí estem.
Oriol, una abraçada ben forta. Abans de començar, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel en aquest dilluns. Escolta'm, aquell llibre t'arriba per encàrrec, però en el fons t'hi sents molt identificat, no? Perquè, com dius, és el tancament del còmic. En el tancament del còmic tu també eres un noi de passadís, que ens ha cridat molt l'atenció.
Sí, era un noi de passadís. Sí, és un llibre que m'arriba per encàrrec, però com tots els encàrrecs que porto fent els darrers anys, per sort tinc la sort de poder destriar i agafo aquells encàrrecs que m'interpel·len d'alguna manera. I aquest no va ser una excepció. Em va arribar a través de la Fundació Bofill. Em va remetre directament a un passat meu. Jo era molt mal estudiant, era un noi de passadís, fins d'arribar al punt extrem de que en un moment donat vaig repetir de curs, perquè em vaig passar tot un curs concret entre passadissos, i vaig pensar que aquí hi havia alguna cosa per col·laborar, una tasca per fer, i en definitiva un tema amb el qual jo podia posar el meu llapis al servei, que és el que jo busco i pretenc amb el meu ofici.
Clar, ara deies, no?, que tens la possibilitat, no?, de destriar. Per què vas acceptar aquest encàrrec de la Fundació Bofill, Oriol?
Doncs perquè jo, d'un temps cap aquí, vinc amb el meu cavall de batalla, és el còmic de no ficció, i en concret el còmic periodístic. Aquest darrer any, per exemple, com il·lustrador de capçalera de La Vanguardia, també porto publicant reportatges en format còmic, reportatges periodístics. Les meves últimes publicacions, ja havíem parat amb vosaltres fins i tot, el Mandela i el General, amb en Carlin, Un món d'Arbrut...
Sí, l'Arbrut, sí.
Un seguit de còmics que aborden temàtiques socials, culturals, i en aquest cas, la cosa encara era... se'm presentava l'oportunitat de fer un triple salt mortal, perquè no només es tractava d'explicar una problemàtica social de casa nostra, de Catalunya, que ens toca d'una manera especial, ara en parlem, si voleu, o ja ho has dit tu també en la introducció, sinó que, a més, tenia l'oportunitat d'incidir en aquesta problemàtica de la qual jo parlava. És a dir, no només explicar-ho, sinó que també fer un còmic que pretén cridar l'atenció i pretén que el sector social que rep, el principal que rep aquesta problemàtica, pugui ser cridada i pugui tenir aquesta cosa d'acostar-s'hi, d'escoltar-ho, de llegir sobre aquest tema, per això, no? Perquè el jovent és un estrat social que ens trobàvem que, malgrat ser els perjudicats en aquest problema, no llegien sobre aquest problema, no en feien massa cas. No, és un grup social que li costa estar atent a aquest problema, no? Aleshores, clar, jo pensava en el còmic, potser...
El llenguatge que potser ells, no?, sigui més proper.
Clar, un llenguatge que és més proper, que és el còmic. Tot això ho dic perquè, per exemple, aviam, la Fundació Bofill fa una feina brutal,
sí,
i fan aquesta cosa, no?, de que publiquen en dades, no?, amb tants percents, amb els informes seus. Aleshores, què fan? Doncs, en un moment donat, es publiquen els mitjans, els telenotícies, la ràdio... Però vosaltres sabeu que els adolescents, el jovent, no relacionen amb la informació de la mateixa manera que ho fem els adults.
Sí.
No escolten tant els informatius, no escolten tant les telenotícies. Tenen uns canals diferents. I un d'ells és el còmic. D'aquí que jo us explicava això, no?, que tenia, ostres, tot com prenia com molt sentit, no?, per abocar-m'hi i esbudellar-m'hi.
Clar, ostres, molt interessant tot el que estàs dient. Entenc també, Oriol, que en el procés creatiu d'aquest Ombres de Colors, que per cert compta amb el pròleg del Triquell, del Cesc Triquell, clar, ha anat molt més enllà aquest procés creatiu, entenc, no?, de deixar fluir la teva creativitat davant del paper i el llapis, perquè diria que també t'ha portat a recórrer diverses escoles i a conèixer històries personals d'alguns adolescents.
Sí.
Clar, com ha estat aquesta experiència? És el que deies ara, no?, d'aquell llenguatge.
Sí,
que...
sí. De fet, sent conseqüent amb tot el que us explicava fins ara i amb el que tu em preguntes, vaig decidir que el procés també havia d'estar en consonància. Llavors, aleshores, què vaig fer? Primer, És a dir, no vaig voler fer una obra en la qual estic al 100% tancat a l'estudi desenvolupant el llibre, que és el que fem sempre. Sinó que primer vaig fer un 50% de la feina en el que vaig inventar-me un fil conductor de ficció molt fantàstic que pretenia treballar sobretot aquest efecte de cridar l'atenció del possible lector i lectora, però després em vaig aturar i vaig demanar poder parlar amb tots aquests joves que havien sigut subjectes d'aquest estudi per poder seguir treballant. Aleshores, així va ser. Vaig començar a reunir-me amb ells, vam fer tota una sèrie de posades en comú, de sessions de treball, en les quals jo els explicava que estava fent un còmic sobre aquesta problemàtica, els hi proposava que em diguessin què els hi semblava, i no només això, sinó que em critiquessin, que em matxaquessin,
sí,
que em donessin opcions, que em diguessin si jo podia anar més enllà, si l'enfoc que estava...
Era el bo, no?
No, ells sí, creien que jo era adequat, si havia de... I de fet, moltes coses me les van matxacar i vaig haver de fer canvis de timó. Però no content amb això, quan fins i tot ja la cosa ja era així de coral, en el work in progress, que per entendre'ns, la cosa ja estava pràcticament acabada. A finals de curs passat vam agafar i vam voltar gran part del territori català amb molts instituts en els que també els ensenyàvem la feina que portàvem feta. Jo els explicava que estava a punt de tancar el còmic, encara no estava tancat, i que, si us plau, que em diguessin el que els semblava. Posar tota aquesta feina, jo els explicava el còmic, els ensenyava, feien sessions de treball, no només amb alumnes aquí ja, sinó que també amb orientadors, orientadores, professors, professorat, pares... I així va ser que es va acabar in extremis el còmic, al final del curs passat, i es sortit ara per setembre, no? Vull dir que imagineu-vos l'abast i la manera que he tingut jo de treballar... que sovint és una manera que no és una manera habitual, però que sí, tenia que és com havia de ser, no?
Sí.
Molt orgànica, molt col·lectiva i molt pertinent amb tot el que estàvem produint.
Molt pertinent, molt participatiu. De fet, l'Oriol Malet, tu tens dues filles i són molt lectores, sí, i ja veureu per què ho dic, això, ara.
Avui començarem recomanant llibres molt bojos que creiem que us poden agradar. Començarem per els llibres de Roald Dahl, en concret, Matilda. L'il·lustrador és el Quentin Blake, que fa poc va fer 90 anys. Com veieu, els dibuixos són molt específics i expliquen molt l'escena. Quins llibres recomanes tu, Gala?
Avui recomano El gos pudent.
Déu-n'hi-do, Oriol. Escolta, quines lectores estan fetes, eh? Això és un tuit de la Iolanda Bataller, de Ona, de la llibreria Ona. Elles t'ajuden quan estàs escrivint un nou còmic? Per exemple, en aquest, els hi vas ensenyar alguna cosa o potser els hi vas demanar opinió? Potser encara són molt petites.
No, són molt petites, però són molt canyeres. La Mariona en té 11 i és una canya. Sí, els hi... la meva vida és a dir, sóc un pare molt present, val?
Sí.
I aleshores, no, per ser un pare molt present en el món d'avui en dia, almenys jo no vull saber fer diferent, i és viure amb una amalgama de que no diferencies les hores que estàs treballant, les hores que estàs fent de pare, les hores que estàs descansant, i òbviament doncs elles estan presents en tots els processos i els comento, els parlo amb ella. De fet, una vegada vaig acabar el còmic, quan el vaig demanar per rebre'l, a veure com havia quedat, per fer les presentacions, abans que jo va veure com havia quedat i el va llegir la meva filla Mariona. Se'l va passar en un moment, que és un còmic molt ràpid, i em va fer la crítica. Però sí, són molt lectores. I sobretot, més que lectores, són enamorades dels llibres i, com veieu, enamorades de compartir. Són molt explosives, no? Ho porten molt cap enfora. És molt curiós.
I, a part, el que segur que fan també, Oriol, d'alguna manera, és inspirar-te, no? Perquè amb el naixement de la teva primera filla, la Mariona, no?, que ara deies, que ara en parlaves, tu vas publicar un àlbum il·lustrat, La Mariona i els seus monstres, que, per cert, va ser el teu primer projecte en solitari, no? Com va sorgir?
Sí, d'autor. La Mariona i els seus monstres, doncs va sorgir a la típica etapa de que són molt petites i comencen a tenir terrors nocturns i moltes pors.
Sí.
I no li passava, no hi havia manera de solucionar el tema. Aleshores jo li vaig proposar una cosa que vaig llegir d'amics meus, que psicòlegs infantils, que deien, bé, quan hi ha traumes hi ha una cosa que va molt bé, perquè no se saben expressar, però sí saben dibuixar, i és fer-los i dibuixar, de manera que no només s'expressen i s'expliquen què els està passant, sinó que ho normalitzen i ajuda, no? I ho vaig fer així, va funcionar lo bèstia, perquè, clar, era una època en què també ella i jo dibuixàvem plegats, fèiem obra col·lectiva, allà moltes hores a la tarda, i vam començar a fer uns materials que quan... Per cert, la Iolanda Bataller, que en aquell moment...
Mira!
La meva editora...
Sí, que va estar amb nosaltres fa uns dies.
Això ha de ser un llibre, però vamos, a la via... I va ser un bombàs, va anar molt bé, un bombàs. Vam fer dues edicions, o tres, no?
En un, sí.
En poc. Ara s'ha escatalogat, per desgràcia, però va funcionar molt, molt. Ara, la Gala, just avui, anant a l'escola, que la portava a l'escola i parlàvem de l'idea. A la tarda estic farem una entrevista, quan arribeu no feu soroll. i em deia papa i el meu, perquè vaig fer la Mariona i els seus monstres, però tot i que la gala també surt, vol el seu, aviam, doncs hi haurem de...
Mira, és que la propera... O sigui, la pregunta següent era aquesta, Oriol, si la gala t'havia demanat ja ser la protagonista, eh?
Sí, no sé si ho, no, sí, sí, no sé si ho durem a terme, però se li va ocórrer aquest estiu que podíem fer la gala i els seus polls. Es va inventar una història... Ara us ho estic aquí destripant, eh?
Ai, xulo!
Es va inventar una història d'una nena que té polls però no vol que li treguin perquè s'ha amics d'ells. I em va semblar...
Brutal.
Realment atractiu per fer-ho. Sí, sí. Perquè, com heu sentit amb aquest vídeo que heu posat, som molt amants d'aquesta mena de literatura poca solta, aquesta cosa políticament incorrecta, que si Roald Dahl, que si... la Pipi Calces Llargues, sí. Això... I ja comencen a generar continguts que a mi em superen, vull dir, em passen, bueno, em superen en el sentit de que són molt més bones que jo, ja, inventant històries, és brutal.
Oriol, a tu també, clar, t'agrada el còmic periodístic, el de no ficció. De fet, en una entrevista per la revista Jotdown vas dir que a vegades estàs veient una notícia, estàs llegint una notícia o l'estàs veient a la televisió i et fas les pàgines del còmic a sobre, tal qual ho vas dir així, eh? Quines són les notícies que més et desperten aquest instint? O sigui, passa... freqüentment, això, no?
Passa constantment. Els que ara, si m'està escoltant algú que es dedica a alguna mena d'art seqüencial, com pot ser el cinema, el còmic, els documentals, és una cosa que el nostre cervell és com si tinguéssim una càmera posada a sobre, en el meu cas, les vinyetes. El còmic és cosí germà del cinema. I sembla que estiguis mirant amb planos i amb històries, no? I amb llenguatge i amb seqüències, no? Però em pot passar en qualsevol tipus d'història. Jo recordo una història d'una noia, no sé si us en recordareu, que va explicar que va ser arrossegada el cotxe cap al mar,
sí.
El cotxe allà al Maresme,
sí.
I com que era, havia sigut campiona de natació, havia aconseguit sortir del cotxe i anar nedant des del mar fins a la costa,
sí.
I va aparèixer a una pobra parella que estava atrinxada de dins de la set del seu bar, a primera línia de mar, i dic, per l'amor de Déu, això m'ho estic fent a sobre, això ho he de fer, no? Mm. I és una cosa que no podem evitar. Explicant vinyetes és molt agraït, perquè és un mecanisme tan propi que ho pots explicar d'una manera absolutament, això mateix, pròpia, no?, del llenguatge, i d'aquí que aquesta dèria que tinc d'explicar les coses en vinyetes, perquè molta gent, per exemple, que no està habituada a llegir còmic, t'ho diu, uau, no sabia que m'agradava el còmic, i és que jo és aquesta màxima meva, no? És que no ho sabeu, però el còmic us agrada molt.
Totalment.
Heu de trobar les històries que us agradin, no?
I el teu somni, per tant, podria ser perfectament igual, Oriol, publicar un petit diari en format còmic, per exemple.
Home, això, per exemple, a França hi ha un parell de rotatius. Un d'ells és la Revue de Giner, que és,
sí,
un còmic que té... Em sembla, són, bueno, ara us diria una xifra i us diria una mentida, però per quedar-me baix. O sigui, venen una quantitat, però una quantitat d'exemplars tremendos. I és tot no ficció i periodisme amb vinyetes. El potencial és tremendo. Jo per això tinc aquesta dèria i els ho dic als meus companys de La Vanguardia. I ja feia molts anys que hi anava darrere, i ara amb el Jordi Quan, que és molt, molt sensible i m'ho permet fer quan, sí, econòmicament podem fer-ho, i tinc aquesta sort de poder-ho començar, però ja fa anys que els deia, hem de ser capdavanters, hem de ser... Hi ha altres experiències, el diari ara, per exemple, també fa cosetes molt, molt, molt potents. El dia, hi ha un dia, per exemple, per celebrar-ho quan hi ha la fira del còmic, el FICòmic, i va fent que fan tot un número amb còmic. I tenim aquesta assignatura pendent, perquè és una manera molt bèstia. Per exemple, quan va venir en Dylan, amb en Gerard Quintana, vam fer tota una plana de còmic explicant per què creiem tant en Quintana com jo que en Dylan estava en el seu millor moment, i ho vam fer en format còmic, i va ser molt, molt celebrada. L'endemà en el concert i ens aturaven, ens deien, uau...
Quina passada, no?
Repengem, I crec que el públic és molt agraït amb aquest format.
Escolta, Oriol, quins són els propers projectes? A banda de la Gala i els Polls, que el volem veure ja.
La Gala i els Polls, ja. Hosti, la Gala i els Polls hem de fer.
Doncs, es poden dir o no?
Per Sant Jordi sortirem amb el proper llibre, amb en John Carling, que és un projecte que fa anys que estem treballant, i per fi vam trobar l'editorial que estimava molt el projecte i que s'atrevia a fer-la, i el farem, ho tirarem endavant i sortirem per Sant Jordi. En català sortirem com a negre, però segurament també a l'hora sortirà en francès i tot d'editorials llatinoamericanes, perquè... I té molt a veure.
Oriol Malet, de debò, moltes gràcies. Escolta, deixa'm, et volia preguntar abans de que pengem, com dèiem, hem començat aquesta entrevista dient que la Fundació Bofill durant el 2022 97.000 joves catalans no van finalitzar els estudis postobligatoris. Quin ha estat el feedback després d'aquest Ombres de colors?
Mireu, ha sigut impressionant. O sigui, el dia 3 farem a Ona, llibreria Ona, farem la presentació oficial, però és que sembla que hi ha passat un any.
Yeah.
Només ha passat un mes des que va sortir, que van estar la setmana i vam fer petites prèvies, però és que el que està passant amb aquest còmic és que jo, de veritat, a vegades me'l rellegeix, t'ho juro, me'l rellegeixo perquè dic, però per què? Estic flipant, què està passant aquí? Ens ha explotat a les mans. Estan passant una de coses, el feedback és demencial, i no us estic exagerant. És, a part de molt emocionant, és que estan passant coses. És que la mateixa presentació que va venir l'Agnès Marquès a la Setmana Llibre en Català va ser de pell de gallina.
Coses tipus què, Oriol? Explica'ns-ho.
Mira, des d'una nena, bueno, va participar la Mariona, però després una altra nena d'11 anys, que ens deia que li semblava molt interessant perquè ella, no, doncs la manera especial que té de ser, ja sabia que es trobaria en problemes d'aquest tipus i que tenia por d'abandonar. Però allà, davant de tothom, i tots amb una pell de gallina que ens moríem. Professores que deien que ho havien deixat perquè s'havien cremat i que després d'haver llegit el còmic i de venir, això va ser, ens va deixar, o sigui, vam caure de la cadira, de venir a la presentació i llegir el còmic, havia decidit anar-se'n a apuntar llistes una altra vegada per tornar una altra vegada. No sé, coses que dius, hòstia, això no és normal. Això no m'ha passat en cap llibre. I l'Agnès deia, hòstia, això és molt bèstia, Vas a firmar i també se t'acosta gent i estàs moltes hores perquè t'explica coses d'aquestes. Gent que et demana que, si us plau, gent de la teva edat, de 40 i pico cap a 50, que diu gràcies, que ella va haver d'abandonar, i que et demana que ho seguim visualitzant, per exemple, lligant-ho amb el bullying, que no sempre l'abandonament està lligat amb el bullying, però el tant per cent de casos de bullying i abandonament és molt gran. I t'ho demanen, t'ho supliquen, et diuen, si us plau, seguiu visualitzant per aquí. És a dir, que s'obren unes vies que estem reunint-nos una altra vegada amb Bofill per veure com seguim amb tot això, perquè és que és molt bèstia.
És molt bèstia.
A centres, a partir del febrer, març, que hauria entregat aquesta cosa amb en Carlin, seguirem, perquè és que és molt bèstia el que està passant.
Ombres de colors, de l'Oriol Malet, un llibre que parla, que dibuixa sobre l'abandonament escolar precoç. Sí. Oriol, moltes gràcies, que vagi molt bé la presentació amb la Iolanda.
Una cosa, digues. Abans d'expedir-vos, us puc fer una juguesca?
A veure...
Quan heu començat, heu posat Under Pressure, val, de Queen?
Sí, Under Pressure, que dèiem que els quatre de Queen.
Sí, val. I és que ara les meves filles estan fascinades amb Annie Lennox. I ahir els hi posava un vídeo en el qual David Bowie, amb el concert d'homenatge a Queen que es va fer l'any 92-93, David Bowie va cantar en directe Under Pressure amb Annie Lennox, val? I et deien les meves filles, se'ns posa la pell de gallina constantment, papa. Jo us volia, als oients, us volia dir, busqueu-la, si us plau, i a veure si algú és capaç de veure el sencer sense que se li posi la pell de gallina mínim 4 vegades.
Xulo, ja, va, ens encanta que ens facis aquesta juguesca. Mira, que tenim a la Paula, la nostra tècnica de so, mira, ja participant, la tenim?
Sí, feu, per favor.
Va,
és una de les coses que et fa estar molt en pau amb la humanitat, perquè jo recordo haver vist aquell concert, que vaig flipar tot el concert, i vam rememorar amb les nenes aquella actuació, i de veritat, ara us ho estic explicant, i la pell de gallina, vamos, és que no para, és al·lucinant, és flipant.
Va, Oriol, doncs continuem amb aquesta pell de gallina, i ara ho faran els nostres oients, de ben segur. Oriol Malet, moltes gràcies. Annie Lennox, Under Pressure, sonant aquí a Ràdio Estel, moltes gràcies. Gràcies, Oriol, una abraçada. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Escolta, truca'n Navalles. Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca a Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca a Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Passant de 4:45 de la tarda. Com estàs, Jordi Cullell?
Molt bé, content d'estar aquí amb vosaltres.
Sí, bueno, gràcies per venir en aquest dia festiu a Barcelona. A Barcelona, perquè la resta es treballa. A mi se'm fa tan estrany, t'ho juro, em costa, eh? Tinc aquest punt que, com som tots apassionats, no? Per la ràdio no ens fa res venir, però saps això que estàs com desubicat, no? Perquè mires al carrer, mira, jo la tinc a l'esquerra.
No, no hi ha ningú, jo al metro no hi havia ningú. Vull.
Ningú, eh? I es fa com estrany.
Sorprèn, sí, sí.
No?
Sí, sí, però bé, aquí
però
estem.
Però és un plaer.
I tant.
I tant. Acompanyar a tots els nostres oients a la Fabricació Pròpia d'aquest dilluns 25 de setembre. I ja sabeu que els dilluns el que fem és aprofitar aquesta hora i posem la mirada al món amb l'espai Mapamundi. I avui parlarem d'una persona que precisament ha revolucionat el món on vivim. Es tracta de l'actual propietari de X, o Twitter, fundador d'empreses com ara SpaceX, Tesla o OpenAI. Aquesta última responsable, per cert, dels avenços en intel·ligència artificial que n'hem parlat molt en el programa. Avui, doncs, el que farem és ubicar al mapa a Elon Musk. Uau, què, Jordi?
Què de què?
Ueu, ai, ueu, nana, ueu. Uau, escoltàvem, ja et dic jo que estic adormida avui, eh? Que escoltàvem el mateix Elon Musk. Per cert, Jordi Cullell, per tots aquells oients que segur que el coneixereu, però per si de cas, us recordo que és director del grau, ara riurà, el Jordi, també, en Global Communication Management de Blanquerna, Universitat.
Ben dit, ben dit, ben dit. Per una vegada t'ha sortit.
Oh. És que està tot de l'estiu assajat.
Molt bé, moltes gràcies.
Ben tornat. Tu com estàs? Bé, eh? Com ha anat aquest inici de món universitari a Blanquerna? Ens deies que aquesta arrencada ha anat força bé.
Bé, l'arrencada va bé. L'únic que cada curs és una individualitat i, bueno, sempre passen coses i has d'organitzar alumnes, professors, però bé, estem contents.
Content estava Elon Musk, també, l'acabem d'escoltar, donant l'històric llançament del Falcon Heavy, el primer coet de la seva empresa SpaceX. Musk és l'home que fa realitat tots els seus somnis. O sigui, com ens l'hem d'imaginar, no? Perquè tots tenim com una percepció d'Elon Musk, que en principi m'atreviria a dir que cau una mica gros. No sé si és compartit aquesta percepció, Jordi.
Bueno, és que Musk, a Musk no l'hem de passar pels filtres habituals. Musk és un visionari, per tant, va a la seva bola. Musk és una persona que està motivada pel que veu més enllà del que està passant i viu en una altra dimensió. No és que estigui fora de la realitat, tot el contrari, perquè el que vol és fer que la realitat canviï, però viu en el seu món i el seu món sí que està unes passes per endavant del nostre món. I llavors, per això fa coses que de vegades poden semblar estrafalàries i que a algunes persones no els hi cau bé.
I justament, doncs, per encetar la temporada, avui en Jordi ha volgut començar en aquest mapa mundi de fabricació pròpia per Elon Musk, que avui, per cert, ha estat notícia perquè una de les seves empreses, Neuralink, hauria maltractat a 12 micos en un experiment per tractar la tetraplègia. Segons un comitè mèdic, Neuralink va fer servir micos sans per implantar-los un xip que va derivar, doncs, en complicacions greus, Jordi. Clar, el cas està ara en mans de la justícia i, per cert, Musk, a través de Twitter, a través d'X, ja ha negat doncs, que cap mico morís com a conseqüència d'aquest experiment. Tu diries, però, que Musk és un home sense escrúpols, no? Que a vegades també ho hem dit aquí al programa. Com el definiries? A part de visionari, com tu deies, eh?
Sí, bueno, Mas no és que sigui un home sense escrúpols. Mas va a la seva. I Mas, que és un producte de la seva història. En el darrer llibre que s'ha escrit, en la seva biografia, comença explicant els orígens de Musk amb un exemple molt concret. El van portar, per exemple, perquè ens fem una idea d'aquesta falta d'escrúpols, el van portar a un campament infantil quan era una criatura petita, i a Sud-àfrica, aquella època, els campaments infantils incitaven a que els nens més grans robessin i paguessin els nens petits. I així es va forjar la seva infantesa. I així es va forjar el seu pas per l'escola i es va convertir en un individu que era un, vaja, un buscabregues. I, per tant, bueno, així ha sigut tota la seva vida. I, bé, això dels micos...
Mira, perdona, que tenim el mestre Virgili, que ens està escoltant en directe, i ja m'ha corregit, i jo li demano que em corregeixi sempre que em pugui escoltar, eh? Han dit micos i podria ser mones, diu.
Podrien ser micos o mones, sí.
Li hem de ficar sempre al mestre.
Sí. Mones. Sí, però això entra dintre d'un altre debat ètic sobre si s'ha de fer ús dels animals o no amb estris que poden millorar després la vida de les persones. Bueno, en aquest cas, clar, què ha de fer Neuralink? Doncs negar-ho, com faria qualsevol altre, perquè no, per no crear polèmica i perquè els seus valors no baixin a la borsa.
Però clar, fins a quin punt, Jordi, podríem dir que Elon Musk ha revolucionat el món d'avui, no? O sigui, es pot, per exemple, per situar-nos, es pot comparar amb Steve Jobs en aquest sentit o...
Bueno, són dos maneres de fer diferents, però la contribució d'Elon Musk, si anem sumant, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. A veure, independentment de quin fos el seu primer projecte, que va ser un mapa per situar les persones quan es movien pel món i anaven a visitar ciutats, i llavors sapiguessin trobar les coses, quan aquestes coses no existien, clar, ara no té cap valor, quan aquestes coses no existien, va passar fundant una plataforma de pagaments per fer pagaments segurs, i la seguretat és una cosa que està molt al darrere del pensament d'Elon Musk, que tots plegats alguna vegada a la nostra vida hem utilitzat, que és PayPal.
El PayPal.
En un altre moment va tenir la visió de dir, vull portar a les persones a Mart. Va fundar una empresa que es deia SpaceLink. D'aquesta empresa SpaceLink, que ha enviat coets i coses d'aquestes, va sortir un spin-off, va sortir un projecte que va tenir vida pròpia, que es diu Starlink, que són tots aquests satèl·lits que el dia 18 d'agost es van poder veure des del cel de Catalunya com una mena de trenet, com una corrua. Bueno, va sortir això. Va dir que volia fer un cotxe elèctric de primera línia, en grans prestacions, i va sortir Tesla. Va dir que volia lluitar contra les malalties mentals i degeneratives i va treure Neuralink. Ojo! Contribucions de fet. I, de fet, el que fa, malgrat tot, funciona. Ha tingut atzagaiades, lògicament, com la seva participació, per exemple, a Twitter, que en podem parlar, si vols. Però és un home que ha deixat molta empremta.
Però és que,
És un home marca.
És el que anava a dir.
No, marca i en marca.
I tu que ets
amb
ets
una
expert.
Gran marca personal.
Clar, que tu ets expert, Jordi, en marques...
Sí, sí.
Clar, ell podríem dir que és l'home marca, ara mateix.
És un home que és conegut...
I com es construeix, no?, aquesta marca?
Bueno, ell l'ha construït a base d'aportar valor. Musk, independentment del seu caràcter, independentment de la seva manera de fer, ha fet coses que aporten valor. pagaments segurs, un cotxe elèctric que no contamina, podem anar, ens podem plantejar colonitzar l'espai a través de la iniciativa privada, podem fer arribar internet de baix cost a les persones que no ho podien tenir a través de Starlink, i potser en el futur hi haurà persones que tenen problemes de mobilitat que es podran moure gràcies als implants de Neuralink.
Per cert, Clara, tu deies això. Jo crec que una ment com la de Mas mai deixa de pensar. I ara mateix de ben segur que té més plans, no?
Segur, però no ho sabem, eh? Però segur que els té. Sí, tant. I tant, i ens sentirem parlar. Mentre es visqui, demà és que ens sentirem parlar.
Clar, però és aquest punt que té aquesta, com aquesta figura polèmica, no?, que sempre l'envolta.
Sí, perquè sempre va la seva. Home, a veure, un paral·lelisme que té, per exemple, en Jobs, és que tots dos van ser apartats d'una de les seves empreses estrelles en un moment donat. Jobs, per mal enteniment amb els inversors, i Mas, perquè va fer, a veure, una pífia important en un moment donat, fa, em sembla que són 4 anys, un dia se li va ocórrer dir, a través d'un tuit, quan ell, òbviament, no era propietari, que Tesla deixaria la borsa. Clar, amb una empresa cotitzada i sent ell el màxim executiu, això és una cosa que no es pot dir. I va estar a punt d'anar a la presó, aquest home. I això el va obligar a pactar amb la borsa d'Estats Units i va deixar de ser el president de Tesla i bueno, va haver de donar la presidència a un altre. Vull dir, amb això, per això, com que va la seva, fins i tot l'aparten de les seves pròpies, per imprudència, en aquest cas, de les seves pròpies activitats. Però li és igual, i segueix.
És que
i
ha seguit va la seva bola, m'ha fet gràcia.
Absolutament. Absolutament.
Però darrere d'aquest visionari hi ha un home de carn i ossos, com tu deies, i que, de fet, va néixer a Sud-àfrica, no?, com
sí,
feia referència.
Sí, sí, sí. Va néixer a Sud-àfrica, com et deia. Va tenir una infantesa bastant dura i amb un pare bastant autoritari. També explica amb aquesta biografia que un cop el va mossegar un gos i va haver d'estar hospitalitzat. I quan va arribar a casa seva, el seu pare el primer que va fer va ser esbroncar-lo. I sembla que explica un germà seu que l'esbroncada va durar una hora seguida. Vull dir, clar, amb aquestes perspectives, l'home pot ser que tingui uns antecedents, diguem-ne, psicològics singulars. Entre això, les experiències a les escoles i els campaments tal com es portaven, bueno, és un home que li han fet buscar la vida, sempre.
Clar, li han fet buscar la vida, però no creus també que passa de ser encantador i graciós a ser odiós i terrible, i ara t'ho deies, no? En aquest darrer se't pot cridar i insultar qui se li posi al davant, però es mou entre aquests dos mons, no?, entre l'amor i l'odi, de manera com molt ràpida. I això potser és el que descol·loca, no?, els seus interlocutors. No tens també aquesta sensació de com actua, la manera d'actuar d'Elon Musk?
Descol·loca els seus interlocutors perquè sent una persona que, en el fons, aporta, clar, té un comportament que no aporta, té un comportament que divideix, té un comportament que desconcerta.
Desconcerta.
I llavors el desconcert fa que sigui una persona que no sigui de fàcil tracte i que no sigui de fàcil acceptació. A ningú ens agrada.
I que no te'l creus, al final.
Bueno, no te'l creus
del tot.
No te'l creus del tot, però al final el que acaba dient que passarà, passa.
Passa.
Això és important. Això és important.
De fet, avui també, aprofitant doncs, que amb el Jordi Cullell, amb el professor Jordi Cullell, que per seriat han donat les classes aquest semestre o no, a Blanquerna, Jordi?
Oh, tant, ja les tinc assignades un any per l'altre, jo.
I com estan, bé o no?
Bé. Sí,
els alumnes que t'han tocat ara que no ens escolten. Bueno, escolta, avui tenen festa, però, no ells?
Avui tenen festa, sí, avui és un dia...
T'escolten o no? Tu han dit això, si t'escolten?
Estudiants no, però professors sí. Amb els estudiants no n'hem parlat, no ens ha donat temps, però professor sí. Pensa que aquests dies de principi de curs són molt intensos i tirem bastant a barraca.
No sé si seria un dia interessant també que vingués un alumne. Fa això, parlem-ne.
Oh, quan vulguis.
No?
I tant.
Què et sembla?
I tant.
Aquí el va fer un dia
de fabricació pròpia. I tant.
Avui, com dèiem, parlant amb el Jordi Cullell, parlem del lideratge d'Elon Musk i també ens volies parlar, de fet ja ho hem tocat bastant, però el seu perfil psicològic, no?, a fons, per conèixer qui hi ha al darrere d'Elon Musk.
Sí. A veure, és un tio molt singular. És un tio que dintre aquestes exagaiades que fa, per exemple, fa coses extremadament curioses. Una de les últimes que va fer va ser uns dies abans del Nadal passat, perquè ens fem una idea, l'home va veure que es rebaixarien costos si es traslladaven d'una seu a l'altra de Twitter, que, bueno, que que estava allà. I llavors el que va fer va dir, escolta, traslladem uns aparells. I li van dir, escolta, no pot ser ara, perquè estem als voltants de Nadal i no tenim persones. El dia de Nadal va agafar una colla d'amics, va desconnectar uns servidors demanant una navalla...
El dia de Nadal,
El dia de Nadal, el dia de Nadal. Demanant una navalla al guarda de seguretat, va obrir la caixa elèctrica, diu que va desconnectar el que creia que havia de desconnectar, en gran sorpresa per la seva part, va veure que no es cremava res, i va dir, escolta, era molt més fàcil del que ens pensàvem, vinga, moure-ho. I això va portar 6 mesos de problemes i de caigudes de la xarxa. Vull dir que bueno... Són mostres més d'aquest perfil, d'aquest perfil així estrany, ciclotímic, en podríem dir.
Però també com molt lligat a l'èpica.
Sí, sí, clar, és molt lligat a l'èpica perquè, a veure, Musk té un propòsit.
Quin propòsit té Musk?
Té un propòsit que, de fet, el manifesta i el transpira. A veure, Musk vol, i ho ha dit, que la humanitat sigui una espècie que sigui interplanetària. I, per tant, clar, per això què fa? Tu vols que la teva espècie sigui interplanetària i muntres una presa de coets.
Clar.
Una presa de coets per portar persones a un altre planeta. I penses, què podem colonitzar primer? Doncs colonitzarem Mar. Fantàstic. Vol que la vida a la Terra sigui més saludable. I, per tant, tu què fas? Què és una de les coses que més contamina? Els cotxes. Doncs, bueno, doncs munto una fàbrica de cotxes i una fàbrica de cotxes elèctrics, lògicament, i que les bateries que consumeixen siguin sostenibles. Llavors dius, bueno, quines altres coses poden passar que ens poden fer perillar com a humanitat? Oi, l'home, que és visionari, va dir, això que sortirà d'aquí uns anys, que es diu intel·ligència artificial, vull que sigui segura, i va i inverteix en intel·ligència artificial. Després d'aquestes coses en surt, perquè de PayPal en va sortir... Va crear aquesta empresa d'intel·ligència artificial i també en va sortir, i ara ja n'ha muntat una altra. Però l'home, amb aquesta visió de dir, què vull? Espècie interplanetària, vida sostenible i seguretat, doncs, amb això s'ha muntat la vida. Clar que és una persona... Home, valors en té. Ens agradarà o no, però en té.
I el propòsit de les seves empreses ara mateix, no? D'Elon Musk, que ara ens parla, de SpaceX, em sembla que és conquerir l'espai i colonitzar Mart.
Sí.
No?
Sí.
Tesla també està reinventant el transport amb cotxes elèctrics i energies renovables.
Sí.
Neuralink, que n'hem parlat ara, s'endinsen en l'interfície de cervell maquinària. The Boring Company vol solucionar el trànsit urbà amb túnels. Solar City, amb el seu enfocament en energia solar, cerca un món més verd. És que no acabaries, no? Vull dir...
Sí, sí. Bueno, ja,
és una mica com... Tens aquesta sensació, potser, que vol revolucionar el món en el que vivim ara mateix? Potser és una mica aquest leitmotiv d'Elon Musk, aquesta revolució?
Sí, clar, que vol revolucionar el món. Però possiblement ho està aconseguint, no?
Uh-huh.
Ho està aconseguint. Veiem... I fins i tot influeix en la geopolítica. En la seva empresa Starlink... Volguem portar internet a llocs on no arribava, al final va acabar fent una divisió militar, i aquesta divisió militar va ser contractada pel govern d'Ucraïna. Quan ell va veure que, ostres, que això em pot posar en males relacions amb Rússia, o pot ser que entri en una guerra que no m'interessa, perquè no la veig clara, jo personalment què va fer? Com que era l'amo... Va tallar.
Deixa'm dir també que Elon Musk, segur que estàs del cas, ha tingut, a veure si els nostres oients també, ha tingut el seu moment al cinema.
Señor Musk, ¿cómo estás?
Enhorabuena por el ascenso.
Muchas gracias.
Elon, hola. Esos motores Merlin son fantásticos.
Ah, gracias. ¿Sí? Es una idea para un reactor eléctrico.
¿Ah, sí?
Sí.
La pondremos en marcha.
La pondremos en marcha. Clar, és que va aparèixer també a la pel·lícula, no? Iron Man 2, diria.
Va aparèixer a la pel·lícula Iron Man 2 i va aparèixer també a la sèrie The Big Bang Theory. Vull dir, està tot arreu. Està tot arreu.
Per tant,
sí.
Forma part ja de la cultura pop, Elon Musk.
Bueno, sí, si vols dir-ho així, sí.
El tenim per tot arreu. I clar, l'última gran campanada, ja per repassar aquest perfil aquí al mapa mundial de fabricació pròpia, repassant el perfil d'Elon Musk avui amb el professor Cullell, va ser aquesta compra de Twitter, que això ja va ser l'abril de l'any passat, no? Que ens va deixar tots descol·locadíssims, i ara a veure què farà Elon Musk amb X, no? Home. Començant per canviar el nom.
Sí, sí. El procés de compra va ser molt divertit perquè va passar de dir que ho comprava per 44.000 milions de dòlars per dir al cap d'uns dies, d'unes setmanes, que es retirava. Clar, això va provocar un daltabaix important. De llavors va dir, no em retiro. I llavors al final ho va comprar. Va acabar pagant els 44.000 milions de dòlars i quan va entrar es va dedicar... La primera cosa que va fer va ser acomiadar a tothom. Per què? Perquè les seves ganes de no comprar van sorgir quan ja s'havia compromès, en què li havien dit i, li havien demostrat que hi havia moltes comptes fake, i va dir, llavors m'han enganyat. Doncs a tots els que ell suposava que l'havien enganyat els va fotre al carrer. Llavors va veure que necessitava gent per treballar i que li seguís el ritme. Va dir, escolta, aquí heu de treballar com a mínim 16 hores diàries. I llavors va enviar un e-mail a tots els treballadors i va dir, qui vulgui treballar més hores i passar-se la vida aquí, que ho digui, si no, demà serà acomiadat. Llavors, els que li van dir que no, els va acomiadar. I després ha canviat el nom, i ha canviat el nom i està canviant la filosofia de Twitter. És a dir, fins i tot els noms. Ara la paraula piulada ja ha desaparegut, lògicament. Ja no és un ocell, és una X. I, per tant, ha fet un canvi absolut de marca d'una manera lleugerament matussera. Jo no veig que sigui massa positiu, perquè ha sigut un canvi que ha sigut poc preparat i poc explicat. Per tant, el que ha creat és una vegada més polèmica. Ja ho veurem. Hem d'estar una mica a la vista de com reacciona amb totes aquestes anades i vingudes, com reacciona el seu públic i si la gent li manté la fidelitat o acaba sortint. De moment, els intents de sortir una xarxa que fes les mateixes funcionalitats que Twitter no ha tingut èxit, però tot és qüestió de temps.
Bueno, és que clar, és que sembla que estiguem parlant de que fa 6 segles que Elon Musk, no?, va conquerir X, però això va ser l'abril passat.
Sí, 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 això fa 4 dies, sí, sí.
Et canviaries tu per en Elon Musk, Jordi?
No.
Acceptaries un canvi de papers?
No.
No t'agradaria ser Elon Musk?
No, a mi m'agrada ser el Jordi Cullell. M'agrada ser director de Global Communication Management a Blanquerna, que m'ho passo molt bé.
Escolta, gràcies, Jordi. Moltes gràcies. Mira, m'ha anat bé, perquè ho has dit tu, el títol, que el dius molt bé. És un plaer, com sempre, tenir aquesta relació amb Blanquerna. Ja vés pensant a veure a quins descobreixes el proper mapa mundial.
Molt bé.
Suposo que ja el deus tenir al cap, perquè déu-n'hi-do quins personatges tenim, no?, ara mateix.
Ja en parlarem, sí.
Ja en parlarem. Doncs vinga, va, que nosaltres agafem una mica d'aire, ens posem al dia amb els principals titulars i a la tornada Pau Gascó, que ja l'he vist arribar. I bé, amb molt bona teca, no t'ho perdis. Fins ara.